Aunque quizá no estés de acuerdo, tendrás que confiar en mi experiencia. ¿Confiar? Y mi criterio en esto.
¿Quieres que confíe en ti? Hazme un favor, Ed, no me vengas con retóricas que ni tú entiendes.
Es una cuestión complicada, Erin, no eres una abogada cualificada.
Deberías recompensarme adecuadamente, no es complicado, ¿sabes qué? Ese es el puto problema, lo único que hacéis los abogados es complicar situaciones que no son complicadas. ¿Sabes por qué la gente cree que los abogados son unos cabrones chupasangre? Porque lo son, y la verdad, no puedo creer que me hagas esto ahora. Cuando estoy hasta el cuello de demandantes de Kettleman, que por cierto parece que van a ser el doble de los que tuvimos en Hinckley, y tú esperas que deje a mis hijos en manos de unos desconocidos y que llame a las puertas y consiga que esas personas te confíen sus vidas mientras tú me estás jorobando.
Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
I benvingut.
Gràcies.
Pel que acabem d'escoltar, la secció que ens has preparat per avui és femenina, reivindicativa, i a més la veu que sona... que hem escoltat, segur que els nostres oients la coneixen, aquesta actriu de doblatge i el personatge que encarna.
Sí, Julia Roberts, l'actriu de doblatge que dobla habitualment a Julia Roberts. Avui, certament, com dius, parlarem de pel·lícules doncs, que han abordat el tema dels drets de les dones en el món laboral o la seva situació en el si de la societat.
Aprofitem que diumenge, el 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona.
Això mateix.
Tant de bo no s'hagués de celebrar, també.
Sí, clar, el fet que se celebri ja indica la irregularitat que hi ha al darrere, oi? De fet, no només parlem de la dona en el món laboral, sinó també en el paper que ocupa com des d'un punt de vista doncs, androcèntric, el punt de vista androcèntric de la societat, com a mare de família, com a instrument de plaer, no? I d'aquí no surt. Justament la pel·lícula que hem escoltat, el fragment que hem escoltat, pertany a la pel·lícula Erin Brockovich, de l'any 2000, justament, de l'Steven Soderbergh, que protagonitzava la Julia Roberts.
Basat en un cas real.
Sí, totalment. Sí, sí. Narrava el cas d'una dona que aleshores tenia 33 anys i que sense tenir cap mena de com es diu això, de formació jurídica, doncs va entrar a treballar en un despatx d'advocat i va descobrir les maniobres fraudulentes d'una empresa que contaminava l'aigua i d'una població dels Estats Units i escampava el càncer. Ella justament encarnava doncs, aquesta noia que finalment acaba guanyant. L'Erin Brockovich real, avui dia, que aleshores, com hem dit, tenia 33 anys, avui té 57, i és una dona, un activista en la defensa del medi ambient als Estats Units, molt, molt respectada. Un altre film que també gira entorn de la dona és Piedres, del 2002, de Ramón Salazar, que era un director que aleshores debutava. És un film dedicat a les dones que han superat la convivència doncs, amb un maltractador, a dones que són mares sense parella i a dones que es troben amb l'aigua al coll des d'un punt de vista econòmic. En definitiva, parla de l'esperit de superació.
Mira los sueños cuando no los conseguimos. Porque a algún sitio tienen que ir. Aunque creo que al final... los sueños no son más que una excusa. Era una excusa muy gorda. Son la excusa para vivir. Por eso a veces también se convierten en la mirada nostálgica de lo que nunca fuimos. Qué putada, Javier. Asumir que nunca serás lo que siempre deseaste. Y esperarlo siquiera. Joder. Deseo, 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 deseo. Quiero con todas mis fuerzas ser feliz. Y con eso hacer un poquito felices también a los que me rodean. Eso es lo que siempre quise.
Piedras, una pel·lícula dirigida per Ramón Salazar, que de fet també hi va fer d'actor, però que la majoria de les intèrprets eren dones.
Tot dones. Concretament cinc. Clar, és el retrat de cinc dones i totes treballadores. Les actrius són Naya Nimri, la Vicky Peña, l'Antonio San Juan, Lola Dueñas i l'Ángela Molina. a mi em sobra, encarrega molt aquesta música que va sota de les paraules, perquè crec que l'empastifa
i li dona un aire de fotonovel·la.
Sí, llàstima. A vegades fins i tot no s'entén el que diu, que l'important és el que està dient, no? Però bé, suposo que és la pel·lícula d'un debutant. Una pel·lícula que va agradar molt quan es va estrenar el 2002 va ser que es deia Les mujeres de verdad tienen curvas, de la directora colombiana Patricia Cardoso. Parla d'una noia que viu en una comunitat llatina de Los Angeles que es rebel·la contra, no només contra la pressió social que l'empeny a casar-se i tenir fills en comptes doncs, d'obtenir una beca i anar a la universitat, sinó també contra la submissió als cànons estètics masclistes que li inculca la seva pròpia mare.
Estela, Rosalie, Pancha, por favor, ¿no tenéis calor con tanta ropa? Estoy pegajosa.
¿No te da vergüenza?
¿De qué?
Mírate, estás horrible.
Mamá, me gusto como soy.
Bien dicho, hermana. ¿Y tú? Las dos deberíais perder peso. Estaríais mucho mejor sin toda esa grasa.
Ay, doña Carmen, Ana y Estela son preciosas tal como son.
Gracias, Pancha.
Gracias, Pancha.
¿No te da vergüenza?
Mamá, tú estás como nosotras.
Sí, pero estoy casada.
Ah, es por eso. Debo ser atractiva para así poder pescar a un hombre.
Ah, Ana, mira cómo hablas. Aprende ahora o acabarás como Estela.
Mamá, yo quiero perder peso, pero una parte de mí no quiere porque mi peso le dice a todo el mundo que os joda.
¡Oh, Ave María, pero qué boca!
Mamá, ¿cómo se atreve alguien a decirme qué aspecto debo tener, cómo debo ir, cuando yo soy muchísimo más que mi peso?
¿Qué tiene de malo querer estar delgada?
Rosalie, no lo entiendes.
Bueno, yo quiero que me respeten por lo que pienso, no por mi aspecto.
Exactamente, gracias.
¿Y si no piensas en nada?
Ay, Rosalie.
Ay, yo parezco una vaca.
Rosalie, cállate, levántate, mírate. Si tú eres una vaca, yo soy un hipopótamo.
Escoltàvem ara aquest fragment de Les mujeres de verdad tienen curvas, una mena d'illa, perquè la immensa majoria de les pel·lícules encara mantenen aquest estereotip de dona sexy com una dona prima i estilitzada, mentre aquí, en aquesta pel·lícula, totes, com diu el seu títol, tenen curves i a més els hi està bé.
Sí.
Ara, el paper de la mare, Víctor, no hi ajuda.
No ajuda, clar.
És a l'antiga.
Clar, és totalment, sí. Ja els hi diu, no, jo estic casada, jo ja ho he fet el que havia de fer, però vosaltres encara heu d'aconseguir un home, i un home amb aquest greix els hi diu directament no l'aconseguireu. Clar, totes són, com deies, l'antítesi de la dona entesa doncs, com un objecte merament decoratiu, ornamental, oi? Que és el paper que veiem amb...
El que ens venen a la majoria de les pel·lícules,
sí, sí,
exacte.
O d'anuncis publicitaris. O també, per exemple, en el cas de les hostesses, també de celebracions ciclistes, automobilistes o fires de congressos,
que sembla un paper de models
decoratiu, sí. Bé, encara podríem dir que també hi ha desfilades de models d'homes que també són objectes en certa manera, no? Però em referia al paper que fan les hostesses, que és simplement doncs això, un gerro flors que pots
decorar.
Sí, exacte, no? Bé, una altra pel·lícula sobre la dona a tenir en compte és En terra d'homes, del 2005, de Nicky Caro, protagonitzada per Charlize Theron. Parla de la desigualtat dels sexes en el món rural, que és molt més complexa i molt, a vegades molt més potent que no pas en el món urbà, passa que queda molt amagada, a través de la figura d'una dona divorciada amb dos fills que es veu obligat a treballar en una mina per sobreviure. Però és clar, les mines són un territori masculí per excel·lència i això li comporta molts conflictes. Està basada en un llibre d'un títol molt llarg que es diu Acció de classe, la història de Lois Jansen i el cas històric que va canviar la llei d'assetjament sexual.
Esta no me diga cómo educar a mi hijo, ¿vale?
¡Fuera!
¡No!
¡Salgas del coche!
¡Suéltame!
¡Sal del coche! Una camioneta es una puta, lo dice todo el mundo.
¡No, no, no! ¡No vas a volver a hablar de este!
¡Oye, George, déjalo ya!
¿Quieres decirme cómo ser madre?
¿Y cómo tienes tanta experiencia?
¡Karen, entra en la camioneta!
¡Vamos, sube a la camioneta!
Una pel·lícula en terra d'homes que apareixen un munt de temes relacionats amb la dona, sobretot amb el neguit que suposa treballar en un entorn laboral tradicionalment masculí, com és una mina, i sobreviure doncs, a aquest assetjament masclista.
Sí, perquè aquí, en aquest fragment que hem vist, clar, el món exterior no entén les reaccions que té aquesta dona, que aparenten doncs, un gran desequilibri. Però, clar, el que desconeix el món és allò que provoca el desequilibri, que és l'assetjament que pateix de tipus sexual i de tipus laboral per la seva condició de dona, simplement, no? En un món que no és el que se suposa que li pertoca. I, és a dir, que transmet són les conseqüències de l'assetjament.
Estem parlant d'una pel·lícula a les mines, però sí, sense anar més lluny, dades de les últimes setmanes. Si mirem avui en dia a qualsevol ciutat els directius que hi ha a les grans empreses, sí, la situació no seria massa diferent.
No, no, clar, exacte. No, no cal baixar una mina per veure només homes. També a vegades no, cal pujar.
O el Mobile World Congress, sí, que celebra aquesta setmana, sí, el percentatge de dones, malauradament,
predominen els homes.
Sí, no, sí, arriben, sí, ni a la meitat.
Sí, sí. Per això que, bé, cal moltes coses encara a fer i per això cal aquest tipus de cinema, oi? Un altre títol que podríem definir com a reivindicatiu dels drets de la dona és El somriure de Mona Lisa, del 2003, de Mike Newell, amb Julia Roberts. Aquí ens trobem amb una professora que imparteix classes d'història de l'art en una universitat de Nova Anglaterra, que sempre ha sigut un lloc força conservador, i encara més a la dècada dels 50, que és quan passa això, i que es troba aquesta dona doncs, amb una sèrie d'alumnes, de noies, de classe benestant, que, per més intel·ligents que siguin, ja tenen marcat el futur pel fet de ser dones, que en tot allò que estan estudiant no els servirà de res perquè la seva tasca a la vida serà casar-se, tenir fills i dependre econòmicament del marit.
Las chicas casadas de Wellesley son muy eficientes a la hora de compaginar sus obligaciones. Una oye comentarios como, soy capaz de sazonar el pollo con una mano y esbozar una redacción con la otra. Así como nuestras madres debieron trabajar para mantener la patria, nuestro deber, ¿qué digo?, obligación, es reclamar nuestro sitio en el hogar, dando a luz a los hijos que harán perdurar nuestras tradiciones en el futuro. Una debe pararse a considerar por qué la señorita Catherine Watson, profesora auxiliar del Departamento de Historia del Arte, ha declarado la guerra al santo sacramento del matrimonio. Sus enseñanzas subversivas y políticas animan a nuestras chicas a negarse a cumplir el papel para el cual han nacido.
Déu-n'hi-do, quines paraules, sí, les que surten a la sonrisa de Mona Lisa. Sí. Víctor, començava amb Erin Brockovich, interpretat per Julia Roberts, i acabem amb El somriure de Mona Lisa, també interpretat per Julia Roberts.
Per Julia Roberts, exactament, sí, sí. Ella li van molt bé els papers de dona contestatària, li van molt bé. De fet, l'any 2000, pel seu paper a Erin Brockovich, va guanyar l'Oscar, la millor actriu. En canvi, per aquesta no li van donar res, ni tan sols va estar nominada. Un dels grans al·licients del film, d'aquesta pel·lícula, és la seva banda sonora, on hi trobem cançons de Barbra Streisand, d'Elton John, de Celine Dion, una magnífica versió de Bésame Mucho de Chris Isaak i una versió a càrrec del cantant britànic Seal de la famosa cançó Mona Lisa, que Nat King Cole va escampar per arreu del món. Nosaltres tancarem escoltant-la.
Doncs amb aquesta cançó ens acomiadem i tornem la setmana que ve.
Just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa.